l'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Ara el que més me preocupa és la família i el que jo demanaria és que aquesta pesadilla s'acabi i que tot el món que jo conec que tinguin cotxe per anar als llocs.
Principalment a mi importa molt tornar al col·le i que tot siga com la normalitat, perquè això no, no és agradable.
Que jo pense que vull tornar al col·le, però ja, perquè és divertit i t'entretens en el col·le, però per una altra banda també tenim que ser conscients de lo que està passant. O sigui, no pots tornar al col·le, però si tu tornes al col·le n'hi ha gent que encara ho està passant mal i entonces tenim que fer tot lo possible per a ajudar-los.
A mi el que més me preocupa és la família, perquè la família és el que jo vull i estem tots bé i després jo me preocupa el cotxe i ja està.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit alumnes de l'Escola Jaume I de Catarroja, a València. Avui volem posar el focus en com està afectant les criatures, els adolescents i les famílies tot el que està passant a València. Sentirem testimonis en primera persona de la Zona Zero, també de mestres i professors dels centres educatius, devastats per la dana que s'han organitzat. Es troben igual o pitjor que la pandèmia, sense serveis bàsics, sense escoles, amb grans pèrdues, en xoc encara, desemparats, insegurs i amb la vida trencada. Ens acompanyen
Alicia Álvarez, doctora en psicologia, directora assistencial i d'investigació de la Unitat de Trauma, Crisis i Conflictes de Barcelona. Quim Mairal, professor i psicòleg, cocreador d'una guia per acompanyar els docents de València. Mont Rovira Jarque, responsable de direcció dels serveis d'urgències i emergències socials i emergència d'habitatge de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. David Macià, director del CEIP Bartomeu Llorenç i Rollo, de Catarroja. Inés Marzo, cap d'estudis i mestre de música del CEIP Cristóbal Colón de Benetússer. Maria Alcaraz, membre de l'Associació de Famílies de l'Escola CEIP Bartomeu Llorenç i Rollo, de Catarroja. Carolina Ramos, cap d'estudis de l'Escola Jaume I de Catarroja i els seus alumnes, el Pau, l'Edu, l'Ainoa, l'Aitana i el Didac. I també el Pablo, el Marcos i l'Alejandro, de Benetússer.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Els infants viuen la por, la confusió i el dolor en els moments de crisi, però no compten amb les eines emocionals necessàries per processar-les. Gisela Abad.
Tragèdia a València, i ara què amb les criatures i les escoles? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'ofici d'educar. Ens acompanya l'Alicia Álvarez, és doctora en psicologia i autora del llibre ¿Cuánto pesa tu mochila? ¿Cómo los traumas de nuestro pasado condicionan nuestro presente? Atenció, perquè 24.000 alumnes s'han quedat sense escola a causa de les inundacions, 22 municipis s'han quedat sense escoles ni instituts i alguns han quedat tan malmesos que s'hauran d'enderrocar i tornar-los a construir de nou. Escriu l'Alicia Álvarez, la generació del trauma és totalment subjectiva, sorgeix quan l'impacte desborda els recursos dels que disposem per afrontar un esdeveniment. El que a una persona li generarà trauma, a una altra no. Això és degut, diu ella, entre moltes altres coses, a la interpretació que fem de la situació i fonamentalment als recursos que tenim per afrontar-ho. El que s'està vivint a València és molt bèstia, diuen els que ho estan vivint, que en molts casos és pitjor que la pandèmia, perquè les famílies en alguns casos han quedat sense casa, sense escola, sense algú del seu entorn, sense cotxe, i estan en estat de xoc encara en la majoria de casos. Alicia Álvarez, què és normal que els infants experimentin després del que han viscut, no?
Hola, Elisabet. Doncs dependrà molt de l'edat, no? Conforme els nens van creixent, van tenint diferents reaccions, però podríem parlar en termes generals, pors generalitzades, pot ser que tinguin moltes preguntes, pot ser que arribi un moment que ja no tinguin ganes de parlar-ne més, pot ser que veiem conductes que feien fa uns anys i que ja havien deixat de fer, no? Aquesta una mica de regressió. Podríem veure irritabilitat, pensem que en els nens, la major part de nens expressen tota aquesta tristesa en forma d'irritabilitat, podríem veure més rabietes, no? Tota una sèrie de conductes i sintomatologia que ens indiquen un malestar important fan?
Jo trobava fent recerca, sobretot que tinguin espais que se sentin compresos i segurs, no? Però això ara mateix és molt difícil, no? Com els pots fer sentir segurs en una circumstància com aquesta?
Al final sí que hi ha moltes coses que han canviat, però l'important és que les seves figures de referència puguin ser constants, no? I poder trobar noves rutines, perquè hi ha gent, no?, que ho ha perdut tot, que tot ha canviat, que ja no tenen res del que tenien. Llavors, en la seva realitat que tenen avui, a dia d'avui, cap als nens, puguin trobar unes rutines que es puguin mantenir. Això els hi dona certesa i seguretat.
I com s'acompanya això? Abans dèiem això del trauma, no? Perquè no sigui traumàtic, com s'acompanya perquè no hi hagi un trauma?
Per mi hi ha 5 coses bàsiques que sí que varien una mica en funció de l'edat, no? No serà el mateix un nen fins als 3 anys que a partir dels 7-9 que ja comencen a entendre, per exemple, que la mort és irreversible, no? Llavors sí que hi haurà petits matisos, però jo, si hagués de dir els passos bàsics, seria contenir, calmar, informar, normalitzar i consolar. Amb això, a qualsevol edat, adaptat a cada edat, aquests serien els passos bàsics per evitar que la cosa es compliqui.
Sentim el testimoni de la Maria, mare d'una escola de Catarroja i membre de l'Associació de Famílies. Explica la sensació de desconcert que van viure en el moment de la Dana i que perdura encara ara.
Jo tinc 2 fills, un que té 7 anys que farà este mes i l'altre té 9. I el de 9 em preguntava: mamà, papà, però nosaltres estem bé. I nosaltres dèiem: sí, carinyo, no et preocupes, estem bé. Han baixat a ajudar, a netejar fang, a embrutar-se, a veure la situació quina era i quina era la realitat que estàvem vivint i què és el que havia ocorregut i entendre un poc el que havia ocorregut, perquè, de fet, ningú hi entenem el que ha ocorregut. Era aquesta sensació de desconcert, de no va ploure, teníem un avís de pluja, de sobte tots corrent. Ha sigut una situació de ple desconcert, de no saber què ens ha passat, de veure-nos en qüestió de minuts, que ho perds tot, que ho arrasa tot l'aigua.
Ens explica també com han quedat les escoles a Catarroja.
En general, els centres educatius d'ací de Catarroja han sofrit molts desperfectes. El nostre, miraculosament, és el que més s'ha lliurat de tot, i això que està vora el barranc, però ja l'institut està destrossat, una escola que n'hi ha també més avall, que està per la zona de la Rambleta també destrossat, tot està negat d'aigua, material, tot és materials de dia a dia, de fungibles, taules, cadires, tot. N'hi ha centres que estan les mateixes famílies i els mateixos mestres i personal ajudant a netejar-lo i a posar-li un altre aspecte, perquè estem això, ajudant-se entre tots els veïns a treure-ho endavant això, perquè s'hem vist un poc desemparats, un poc que passaven els dies i així no veies avanços. Anaves a intentar trobar algo de menjar, a que te portaren aigua, i perquè no estàvem sense llum, sense aigua, ni tan sols per a beure, ni tan sols per a fer les coses quotidianes de poder anar al bany.
I quan es preveu la tornada a l'escola?
No és possible fer una previsió, perquè no és possible en tot el mal que ha fet això poder saber quan van a tornar. Ens han donat la possibilitat de poder-los dur a altres centres educatius fora de la zona, però clar, no tenim la possibilitat, a no ser que estiguen els xiques desplaçats. Jo, per exemple, en el meu cas he aconseguit que familiars del meu home, que són de Toledo, se puguen endur els xiquets, perquè ens veuen que estem tota l'estona pendent, i aleshores esta situació insalubre ja, que anem amb mascaretes, anem en guants altra vegada, com en la pandèmia, de no podeu eixir, no podeu tocar, ara intentem de llevar-se d'alguna manera per a que se renteu les mans. Arriba un moment que tots estem intentant treure els nostres fills d'aquesta situació per a que tornen a estar en familiars i viure una realitat que no és siga esta, i que entenguen que això passarà.
I com està i què demaneu, Maria?
De vides senceres que de sobte se mos han trencat, i que això mos aportarà aquesta seguretat. Tenint els serveis bàsics, que hi ha encara moltes poblacions, zones que no tenen aigua, que no tenen llum, que tenim talls, que l'aigua que ens subministren ara mateix tampoc és segura, no la podem beure, no podem rentar els plats, hem d'anar en compte perquè té molt nivell de contaminació. Tindre un entorn segur Nosaltres ara mateix també hem viscut el fet de que n'hi ha saquejos, n'hi ha gent que té intimida pel carrer, per el menjar, i això no és un ambient segur, ni per als xiquets i xiquetes, ni per als adults.
I lamenta també la Maria que se'ls ha fet tornar la feina en aquestes circumstàncies.
A les famílies ens exigís el tindre que tornar a treballar, perquè nosaltres som, estos pobles són ciutats dormitori, que anomenem, que treballem en València, treballem fora de la població on residim, i moltes no tenen vehicle com transportar-se cap allà, perquè tampoc hi ha servei públic, i ens veiem obligats a anar a treballar tenint en compte que els nostres fills no estan en un entorn segur, no tenen el seu ambient, els seus amics, la seva escola, el seu dia a dia normal, i estan veient una situació que, si ja no havien passat bé, que ja molts han passat el fet de la pandèmia, que això ja ha sigut un xoc psicològic a nivell de familiar i a nivell com a comunitat, una altra vegada este impacte que ha sofret aquesta zona.
L'abast de la devastació, multiplicada per les imatges, ha fet que l'impacte vagi més enllà de les comarques afectades i és una tragèdia comunitària que necessitarà una cura global. Ingeborg Porcar.
Déu-n'hi-do, Alicia, desemparats, no tenen un entorn segur. Com es pot ajudar en tota la gestió d'aquests dols que adults i infants viuen conjuntament, no? D'aquest món incert, no? Aquest món devastat.
Sí, un trauma col·lectiu, no? De fet, ara encara estem en una fase d'estrès agut, no? Encara parlem amb persones que estan sortint d'aquesta fase de xoc, no? Persones que han estat tots aquests dies com en un pilot automàtic, no? Perquè hi havia unes necessitats més imperioses de solucionar, de buscar gent, de treure fang, de, no? Llavors funcionem a vegades com en aquesta marxa en stand-by, però conforme vas connectant i vas veient la magnitud de la tragèdia, comencen a sortir sintomatologia, tots els quadres, no?, d'estrès agut, que sí que la major part de gent afrontarà i, bueno, anirà integrant, però pot ser que hi hagi gent que li quedin seqüeles.
Com s'explica a una nena de 2 anys el que està passant, o, per exemple, en el cas d'un desaparegut? Jo veia per xarxes un pare que explicava que ho havia fet a la seva filla explicant com una aventura, no? Anem d'acampament, farem un joc, com la pel·lícula aquella de La vida és bella, no? Això és recomanable? Com s'ha d'explicar?
En nens més petits de 3 anys, per exemple, una de les coses que es diu, no? Ajudeu-los a posar nom a les emocions. Bueno, en nens més petits de 3 anys, posar-li noms a les emocions no seria el més recomanable, perquè tampoc podran copsar-ho, no? Llavors hauríem de parlar frases curtes, intentant que pugui entendre el que ha passat. Hi ha un conte molt maco que s'ha fet des d'una psicòloga infantil a la Comunitat Valenciana, que és està obert a tothom, que explica, no?, el que ha passat, la Dana, tot això de les pluges, que deien, si aquí no plovia, com pot ser que hagi passat? Reafirmar-li que no està sol, que nosaltres estem allà, que sempre estigui acompanyat per una figura de referència que conegui, amb la que tingui estima, no? O sigui, hi ha gent que ha de portar els nens a un lloc, no?, pues més salubre, no?, el que estava dient ara aquesta mare, i ha de deixar-lo uns altres familiars, que igualment estiguin en contacte amb el nen, no? Que no passi dies sense parlar-lo, sense veure'l, que li digui sovint que l'entén, que li pugui dir que entén que està trist, que pot ser que tingui por. És millor a vegades que els ajudi a reconèixer les sensacions físiques que té, que pugui treure d'alguna forma, o lúdica, o pintant, o en moviment, el que té per dins.
Sentim el testimoni de la Inés Marzo. Ella és cap d'estudis i mestra de música del CEIP Cristóbal Colón de Benetússer, que ens explica el primer que van fer després del pas de la Dana.
El primer que farem després dels 2 o 3 dies d'impacte després de la Dana va ser intentar localitzar a totes les nostres famílies, preguntar a través dels diferents grups amb els tutors i tutores per saber si hi havia persones que no sabien res d'ells. La veritat és que part del claustre, en concret 2 companyes, han perdut també familiars i alumnes nostres també han perdut pares i mares en aquesta situació. Per sort, la gran majoria d'alumnat el tenim localitzat, estan tots molt afectats perquè molts d'ells viuen o vivien en plantes baixes. Aleshores, totes aquestes famílies han perdut tot.
Lamenta la Inés que, malgrat que volen, no poden fer massa res per la mala organització a l'hora de recuperar el seu centre.
El nostre centre en concret el que estem fent és poc, la veritat, perquè tenim instruccions des de Conselleria d'Educació i sobretot des de l'Ajuntament de Benetússer de moment de no actuar. El dissabte entraren militars i voluntaris perquè es pensava que el nostre centre anava a ser una aposta sanitària i aconseguiren buidar el fang, bueno, tot el mobiliari que havia quedat destruït, perquè nosaltres tenim dos edificis, l'edifici d'infantil està completament impracticable i l'altre edifici de primària i part d'infantil, la planta baixa, en concret el menjador, tots els despatxos, aula de mestres, aula de música, això també està per reformar per complet. Aleshores, anava a ser una aposta sanitària, com te deia, i s'ha paralitzat. Per tant, de l'Ajuntament de Benetússer, en principi, no ens dona l'opció de poder actuar perquè tenim moltíssims voluntaris, pares i mares, famílies que, per sort, les seues vivendes estan intactes, encara que els carrers no ho són, però que no poden accedir als seus treballs i s'estan oferint per ajudar en la neteja i buidament, però estem paralitzats per la mala organització, no només del nostre ajuntament, sinó de la majoria d'entitats que en aquests moments entenc que estiguin desbordades, però la força de les persones, la força del poble, que és allò que estem sentint, no? Del poble salva el poble, està paralitzada per aquesta mala gestió.
Els preocupa també la incertesa de quan podran tornar a la normalitat.
Pues aquesta incertesa de saber quan el nostre alumnat podrà retomar la seva normalitat. Molts dels mestres que formen part del Cristóbal Colón i tots els centres afectats, tenim també moltíssimes dificultats per poder accedir al nostre treball, perquè alguns que estem afectats, jo m'incluïs perquè també la meva casa ha sigut devastada, tenim problemes perquè hem perdut els cotxes, pressupost, la manera de poder mobilitzar-nos fins a anar al centre. Els accessos estan molt limitats, de fet ara n'hi ha també moltíssims controls i no es pot accedir a aquestes zones devastades si no és amb documentació acreditant que eres resident. Aleshores hi ha molts mestres que no poden vindre al centre per ajudar i tampoc per a començar en les classes amb una manera un tant normalitzada. Sabem que el nostre centre va tardar setmanes i mesos en poder fer una marxa normal, però sí que pensem que almenys part d'infantil i primària podria donar un servei educatiu en unes mesures almenys bàsiques.
I què demana la Inés ara pels alumnes?
El que volem és tornar a les aules i que el nostre alumnat puga fer la seva marxa normal, perquè molts d'ells han perdut les seues cases, han perdut familiars, han perdut els cotxes, han perdut els packs, no poden anar a jugar, molts d'ells no tenen per a menjar, estan anant els seus pares i mares als jocs de voluntaris, on la veritat és que moltíssims veïns estan, pues, fan macarrons per a tot el carrer, fan bocates i... Bueno, els nostres xiquets i xiquetes s'han quedat sense res.
I què demana pel seu centre la Inés?
La classe de música està completament devastada, hem perdut absolutament tot el material. Aleshores haurem de tornar a fer música quan es puga dins de les seues aules de tutories i sí que és cert que tenim moltíssims altres mestres i centres que s'estan oferint a fer-nos donacions. Conselleria també ens ha dit que, bueno, que tindrem la nova dotació en quant tota aquesta situació vagi normalitzant-se. El problema és que tampoc podem ara mateix, encara que poguera ser possible accedir al centre, d'acceptar aquest material perquè no tenim espai per a deixar-ho i també les autoritats i conselleria ens ha deixat un poc parats perquè tot això necessita uns permisos i unes autoritzacions que en principi no tenim. De fet, inclús molts mestres, tant del meu centre com d'altres, s'estan oferint a anar a ajudar a centres que són acollidors de xiquets i xiquetes, la ciutat de València o en altres localitats que no han patit aquesta situació i no es deixen. I ens estem oferint per anar de suport a les aules, per atendre a l'alumnat que té diferents necessitats i en principi estem parats. Aleshores, agraïm moltíssim tota l'ajuda dels altres centres educatius que estan acollint als xiquets que s'han traslladat a casa dels iaios, a casa dels tios, a casa d'altres familiars, però no podem.
La informació sobre què ha passat i què es fa per a la recuperació és una vacuna contra la por, també per a les criatures. Marta Rodríguez Carrera.
Avui a l'Ofici d'Educar, tragèdia a València, i ara que amb les criatures i les escoles. N'estem parlant amb l'Alícia Álvarez, doctora en psicologia. Incorporem també a la conversa Quim Mairal, professor de secundària, psicòleg. A petició d'un docent del País Valencià, Instagram, es va agrupar un conjunt de professionals des de la salut i les emergències fins a l'educació, i s'ha creat una guia de suport psicosocial pel personal docent per l'ADANA. Dieu, Quim, que és important destacar que com a recurs de suport no pretén substituir l'ajuda professional psicològica en els casos que ho requereixin, sinó servir d'orientació bàsica i de primer acompanyament emocional. Quim, déu-n'hi-do el que sentíem. Sembla una guerra, que hagin passat una guerra. Què serà en aquest context, Quim, el més essencial ara per tots aquests docents a l'hora d'acollir els infants?
Hola, Elisabet. Doncs sí, com molt bé dius, hem passat una tragèdia, i és, ens recorda una miqueta quan vam haver de tornar a les escoles, quan va acabar tot això de la Covid. I hi ha tants backgrounds diferents dels alumnes. Uns han perdut unes coses, uns han perdut familiars, amics. Per tant, potser el més fàcil i el que podem fer tots és donar espais i generar espais segurs, tot i que també sigui molt difícil per nosaltres, perquè cadascú té el seu ritme i cadascú trobarà el moment de comunicar-se amb el, potser amb el tutor, podrà ser amb un professor especialista, podrà ser amb el cap d'orientació de l'escola. Per tant, tots hem d'estar una miqueta a la guai i oferir el que nosaltres puguem, evidentment també cuidant de nosaltres mateixos.
Quim, què proposa aquesta guia?
Doncs com ens vam reunir una sèrie de psicòlegs voluntaris amb diferents perspectives i sensibilitats, vam creure que el més important ara era treure una guia perquè qui la pogués llegir, qui la pogués necessitar, ho pogués fer. I ho hem fet en forma de decàleg, no? 10 preguntes que es poden fer als docents tant del País Valencià com de qualsevol altre lloc que els hi pugui necessitar, i bàsicament explica, bueno, coses que es poden trobar i com la primera línia d'actuació, per dir-ho així, no? Sempre fent èmfasi en el que deies abans, que no pretén substituir l'ajuda professional quan es necessiti, però potser també ajuda que aquestes persones, aquests professionals, vagin una miqueta més tranquils o més segurs, sobretot perquè indiquem una mica el que potser s'ha de fer i també sobretot el que no s'ha de fer.
La guia dona també pautes per identificar aquells alumnes que puguin necessitar ajuda.
Sí, i és important perquè cadascú expressa la necessitat d'aquest suport emocional de forma diferent, i és essencial la tasca dels professors, mestres, i sobretot els tutors, que passem moltes hores amb ells, perquè els coneixem, sabem el seu tarannà, sabem si són callats de base o no, o són molt moguts, i qualsevol alteració que veiem, i també parlar amb ells, amb les seves famílies, no? Alteracions en el son, com deia l'Alícia abans, pors o temors que serien molt normals. Tampoc no ens hem d'alarmar moltíssim, perquè són reaccions naturals, no?, davant d'una situació anòmala, però sí, fa una mica de seguiment, i quan veiem que hi ha coses que s'escapen una miqueta d'aquesta normalitat dins de l'anormalitat, doncs sí, contactar amb el servei d'orientació de l'escola o amb les directrius que donin, en aquest cas, la Conselleria de la Comunitat Valenciana.
I també dèieu, alerta amb les fakes que corren per les xarxes, que poden, sobretot en el cas dels joves, bombardejar-los, no?, de coses que després no són certes.
Exacte. Potser amb els petits no tant, però, de fet, aquest dilluns mateix a classe, els meus nanos de segon d'ESO ja preguntaven coses que jo crec que és important escoltar-los, perquè així com les xarxes ens han donat una altaveu i una oportunitat, per exemple, de col·laborar amb nosaltres com a grup de més de 15 psicòlegs que ens han dedicat a això, o moltes altres iniciatives positives i d'ajuda, també serveixen, doncs, pel contrari, no? I jo crec que està bé que ells tinguin la confiança en nosaltres, ja sigui al País Valencià o qualsevol punt del territori, per poder-nos-ho preguntar, per poder-ho explicar. I el que nosaltres no hauríem de fer és confrontar directament, perquè, evidentment, si aquesta persona, si aquest nano, sigui més gran, més petit, ha patit, ha estat dins una situació complicada, i a més està veient que a les xarxes hi ha personatges que potser segueix i admira d'alguna manera, i li estan donant uns inputs diferents al que potser és per la casa o l'escola, potser el que pitjor podem fer és confrontar-ho directament, sinó, igual que dèiem abans, doncs oferir un espai de diàleg, de debat, on tothom pugui expressar les seves emocions o el que ell ha trobat, i en aquest cas, doncs, poder-ho desmentir si escau, però no de forma directa i bruta, sinó, doncs, amb això que tenim els docents, que és, no, doncs, donar eines per entendre perquè aquelles coses no són com són, o com a mínim deixar el dubte obert.
I on es pot trobar i descarregar tot aquest material, Quim?
Doncs en això estem, perquè la cosa és que ens hem unit uns quants, hem fet aquesta guia. De fet, una companya està encapçalant una iniciativa on tenim una mica de tècniques d'autocura, perquè també és molt important que els adults, al final, som un model pels nanos, no? Doncs que tinguem unes estratègies d'entomar tot això una miqueta saludables i que es puguin replicar. I estem veient com fer-ho arribar. De moment ho estem fent arribar mitjançant les nostres xarxes personals. Sí que hi ha companys que tenen alguna pàgina web perquè es dediquen a això de forma més freelance, llavors ho poden publicar. Però si no, estem contactant amb sindicats, amb AMPAs, bueno, AFAs, perdó, amb totes les bueno, tothom qui pugui fer una miqueta de difusió i que pugui arribar a qui vulgui. Estem bastant contents perquè està arribant a molta gent. Alguns, per exemple, ens ho van demanar si ho podíem fer en català, i jo, com tampoc em vaig poder, vaig traduir-ho en català, perquè crec que també és important que es puguin adreçar aquests docents amb la seva llengua materna, amb la llengua que estan acostumats a treballar amb els infants. Per tant, bueno, de moment anem fent difusió i qualsevol difusió s'agraeix, no?
Doncs, Quim Mairal, moltes gràcies per la iniciativa i per haver-nos explicat. Una abraçada.
Gràcies.
Alícia, iniciatives com aquestes parlen de la importància de l'autocura dels docents, no? Perquè realment el rol que tenen en la responsabilitat, una mica com en el cas del que va passar la pandèmia, és molt gran.
Totalment. Ells no només, molts d'aquests docents també estan afectats ells mateixos, no? Com sentíem, i no només han de gestionar i integrar tot el que els ha passat a ells, sinó també gestionar el que els està passant als seus infants.
Sentíem abans testimonis de devastació, no? Jo li deia al Quim que sembla una guerra.
Totalment. Al final és una ruptura amb la vida, amb la realitat que coneixíem fins aquell moment, i per tant la recuperació ràpida no serà i tampoc la podem forçar. Això portarà el seu temps, tant a nivell material, que és el que estem veient aquests dies, com a nivell emocional i psicològic.
Sentim més testimonis. La Carolina Ramos és la cap d'estudis de l'Escola Jaume I de Catarroja. Ens explica quina és la situació amb les criatures i joves.
Molts xiquets és d'infantil i primària, el que ha tingut l'oportunitat d'anar-se'n, se n'ha anat fora a València, als pobles del voltant, si vivien els iaios fora, i clar, aquesta part s'està evadint un poc de la realitat que tinguem ací. Una altra part s'ha quedat i estan com normalitzant-lo, però xiquets i les xiquetes s'adapten a tot. Però clar, sabem que normalitzar-lo tampoc és bo, que n'hi ha que parlar-ho molt, molt, perquè clar, la sensació que ells tenien, els xiquets que són adolescents, que són un poc més majors, o els més majors de primària, sí que diuen, és que clar, la meua vida ja no existís. La meua vida, que és l'escola, que és l'institut, que són els meus amics, que és la banda de música, el conservatori, el gimnàs, la piscina, ja no existeixen. Però tampoc existeixen els comerços a on ells feien vida, als bars que tenien baix, a la peluqueria, a tots els llocs a on solen acudir, no existeixen. I tinguem que tornar-los a reconstruir. Aleshores estan en fase de dol i en una nova adaptació a algo que en la seva vida s'ha truncat, s'ha trencat i ja no està.
Com s'estan organitzant el seu centre, Carolina?
El nostre centre educatiu ha tingut moltíssima sort perquè jo no donava crèdit, visc en el carrer del costat i el meu carrer està destrossat. I quan vaig anar, 200 metres més enllà, l'escola, el pati sí que està destrossat. És una escola que té 3 edificis, és prou gran, tinguem 500 alumnes, però l'edifici està en alt. L'edifici s'ha salvat. Van comunicar a l'alcaldessa que l'edifici estava en plenes condicions per si el necessitaven. I, efectivament, s'ha convertit en centre de recursos. Estan instal·lats actualment el PMA, estan bombers, també s'ha convertit en alberg, estan serveis socials allí instal·lats. I, bueno, s'ha fet una llavor molt important per al poble. Els mestres, els docents del meu centre, doncs molts són afectats perquè viuen així, o en els pobles del voltant, però sí que n'hi ha gent que està en pobles del voltant també i està fent una llavor que s'han organitzat per a poder cuidar a totes les famílies, val? I a tots els xiquets i xiquetes. Volien saber com estaven, no se sentiren sols i sentir-se acompanyats. Se van organitzar i han cridat família a família per a saber l'estat de les seues cases i si estaven bé o si els havia passat alguna cosa. Pràcticament el 90% de la població ha perdut el cotxe. Els primers dies van ser durs perquè no estaven super incomunicats. Van tardar un dia i mig en arribar i obrir els accessos a la nostra població. Aleshores hem contactat amb totes les famílies i totes estan bé. Les que no van poder contactar vam anar a tocar a les cases, a les portes, i bueno, vam llançar la notícia de que tots i totes estaven bé.
I com estan els infants i què demanaria per ells la Carolina?
Encara estaven recuperant-nos del tema de salut mental, sobretot en els adolescents, no? Que estaven en primària quan van viure la pandèmia, i ara ve un altre colp. Aleshores, estos xiquets, o sigui, han viscut la pandèmia i ara han viscut una dana que els ha deixat sense res. Aleshores, no sé què serà d'ells en el futur, però bueno, seran super, super forts. La principal demanda és això, que no separen els grups, que intenten mantindre els grups i ubicar-los en espais que se puguen. Si el meu centre i un altre centre que s'han salvat pot absorbir a altres dos centres de la localitat, pues perfecte, i contra més pronte millor, perquè els xiquets necessiten normalitat. Encara que no puguen eixir al pati, encara que tinguin que estar dues setmanes en classe tancats, però estan amb els seus amics i amb les persones que es tenen en confiança. Això, per a mi, és el principal.
Ens parla Carolina de la importància que els infants ajudin.
Els xiquets, clar, han viscut també algunes situacions de xoc, de perill per als seus papàs, que estaven fora de casa, i això molts deixaven de parlar. Però sí que ajudant, per exemple, en l'escola, venen molts xiquets a ajudar, val? A repartir aliments i tal, els està ajudant molt. Sí que algú que coneguem, algun xiquet que és exalumne, ha vingut a parlar amb nosaltres i se'ls passa, val? Se'ls cura un poquet el xoc este, perquè el millor és ajudar, contribuir, no? Contribuir a ajudar en les tasques que estem fent tots els majors.
Li hem preguntat a la Carolina si hi ha res de positiu que hagi deixat la Dana.
La solidaritat entre totes les persones que vivim a Catarroja, les noves relacions que estem creant, de ser molt més propers. Jo crec que jo no coneixia tant els meus veïns com els conec ara, però també no tot el món. Altre punt també és la solidaritat que ve de fora. És increïble, increïble, no? Estem superagraïts a tota la gent que s'està volcant, que ens està telefonant. Ens criden, com nosaltres som punt de recollida i de referència, jo no sé com tenien el meu telèfon, però ens criden una fàbrica de colxons, de matalassos, una altra empresa xicoteta que ha comprat carxes per a netejar. Què necessiteu? Vull dir, la gent s'està volcant que ja no donem abast a tot el que tinguem. Està en Mestalla, no sé si heu vist que està en Mestalla ple. N'hi ha molts, molts llocs habilitats per a fer acopio de recursos i ho agraïm infinitament perquè gràcies a això estem un poquet millor.
L'experiència en la gestió d'emergències assenyala que el 60% de la població es recuperarà de forma espontània i tirarà endavant, però el 40% restant necessitarà una intervenció psicològica. Ingeborg Porcar.
Tragèdia a València, i la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio és: i ara què, amb les criatures i les escoles? Sentíem un dels talls, "La meva vida ja no existeix", deia una criatura. Alicia Álvarez, són moltes coses, hem sentit moltes coses.
Sí. Molts testimonis, no? Aquest de la Carolina, per exemple, m'ha semblat molt interessant, no? Ella deia, normalitzar-ho tampoc és bo, és que el que ha passat és totalment anormal. Llavors, no, el que hem de normalitzar són les reaccions excepcionals, també com deia el Quim, no? I tenir en compte que, per exemple, amb nens menors de 6 anys, doncs la Carolina deia que puguin fer coses, no? Aquesta evasió en el seu món imaginari, ajudar-los a fer això, però també ajudar-los a diferenciar entre els malsons o les pors i la vida real, conforme van creixent a partir dels 9 anys, fer-los partícips de les coses que s'estan fent, poder-los donar espai per parlar, no? La Carolina deia, els hi va molt bé parlar. Sí, és superimportant preguntar-los, primer saber què saben i preguntar-los quines coses els hi preocupen, poder-los donar informació respectant que en un moment determinat no en vulguin més i potser ho hem de deixar per un altre dia.
Sentim David Macià, director del CEIP Bartomeu Llorenç i Rolla de Catarroja. Els nens, ens explica que els nens viuen el que està passant com una pel·lícula.
Les criatures estan venen d'una pandèmia i ara es troben amb una inundació, o sigui, estan passant uns anys complicats. Alumnes en 6-7 anys pareix que estan vivint com una pel·lícula, i jo recordo quan el dijous mogueren cap a València a peu amb ells i veient tot el que estava al seu voltant, anaven com mira aquest cotxe, mira aquesta farola, mira aquesta casa, mira aquesta gent. Estaven un poquet pues, en xoc, no? De tot el que estan veient i vint. Ara mateix, des del dijous, estan en casa dels iaios i ja no han tornat a la zona. Ells tenen 6 anys i 5 anys i bé, estan vivint això. Va ser el primer dia el nervis, el que està passant, i una vegada han desaparegut del lloc, ells han tornat a la seva vida normal, entre cometes, no? Són ràpids, s'obliden ràpidament i els agrada el canvi este. Ui, que anem a un col·le nou, a veure la gent nova, a veure... O sigui, que ells, anímicament, d'entrada estan bé. Sí que és de veres que en el moment es afecta i puguem pues, estar al costat d'ells i donar-los tota la força que necessitàvem per a que continuïn endavant. Ara mateix pues, ja estan més tranquils.
El David se sent impotent i trist.
El meu estat d'ànim ara mateix és d'impotència, no? De dir no podem fer res, necessitem màquines per a llevar tot això, perquè les persones podem fer el que podem fer i arribem fins on arribem, i necessitem maquinària per a... Hi ha centres que se tenen que destruir per complet, i això és el que necessitem ara mateix. Però, clar, l'ànim està per terra. Sí que és de veres que en aquestes situacions tires cap a dalt i intentes fer el possible per a ajudar durant el dia. Quan arriba la nit, pues, vas al llit i comença la pena, la tristesa i la impotència. No?
El David demana més ajuda a l'administració.
La demanda és principalment a l'administració valenciana, en la conselleria, que està actuant, però necessitem molta més ajuda a nivell d'ells. Sí que és de veres que l'Ajuntament, en el nostre cas, en Catarroja, conec d'altres ajuntaments que potser estan tenint-ho més complicat, però el nostre està ficant tot de la seva part, però sí que és de veres que soles no podem fer aquestes coses, necessitem de conselleria, infraestructures i moviment de part de l'administració pública per a poder, quan antes possible, reiniciar la tasca educativa amb la màxima seguretat possible i amb el màxim compromís per a l'alumnat.
I atenció al que ens demanen els catalans.
Mobilitzar-vos per a poder trobar material, sobretot en les escoles necessitarem molt de material, aules motrius, aules de música, molt d'instrumentals s'han anat pel barranc, taules, cadires, tot això necessitarem. Quan estiga ja la possibilitat de començar les escoles i puguen estar ja habilitades i accessibles, necessitarem molt de material per a poder començar. Per tant, això és l'ajuda més gran, no? El material, professorat. Pues, quan tornem es fa por la tornada a l'alumnat en quant a psicològicament com poden estar, com es poden trobar. I a lo millor sí que algun tipus de cursos personal en el que necessitem, no sé, ens ajuden a tractar aquesta situació d'emergència en l'alumnat quan torne i poder, no sé, poder avançar amb ells i saber contractar aquesta situació.
I sentim també com ho han viscut ells, els joves, les criatures, com ho van viure el Pau, l'Edu, l'Ainhoa, l'Aitana i el Dida, que són de tercer, cinquè i sisè de l'escola Jaume I de Catarroja.
Ens vam anar a casa en el col·le, però no ens vam dir el per què, no sabíem per què. Entonces, va ser una situació inesperada i una situació pues, miedosa, no? De no saber què fer o com actuar.
Jo vaig estar en el balcó bevent-ho, però no bevent-ho molt perquè si no m'entrava la por, perquè... Jope, estava tot inundat.
Pues jo estava en el carrer i ens vam quedar atrapats en una, com en una muntanya de xespa, i no podíem eixir perquè estava com una illa tot al voltant d'aigua. Vam tindre que creuar un parc inundat, com vam poder, i anar-se'n cap al val.
I quan pensen que podran tornar a l'escola?
Jo crec que això és un dels majors problemes, no saber quan anem a tornar o no saber res, no? Perquè si ens diguin algo de no anem a tornar o encara falta de temps, algo, però encara no sabem res.
Jo espero tornar pront perquè si no són molts dies sense anar al col·le.
Pues anem a juntar les vacances de Nadal
i no sabem quan anem a poder tornar al col·le, si anem a poder tornar al col·le ara uns dies, perquè si no se va, anem a juntar en les vacances de Nadal.
De fet, jo crec que aquesta escola se va utilitzar per a poder donar coses, no se va utilitzar com a escola fins després de un temps.
Perquè, clar, encara que nosaltres tornem a la rutina, n'hi haurà gent que encara no podrà anar a l'escola. Entonces, aquesta escola se ha d'utilitzar per a algo, perquè les meves coses que jo sàpiga, ningú no fa el que estem fent nosaltres.
Però si això no acaba, tindrem que estar tot el rato repartint menjar i com... i beguda no va acabar dins de dos mesos operar-ho perquè així m'hi ha feina.
Ens expliquen com veuen els seus pares.
Els meus pares estan bé i els familiars també, però una amiga dels meus germans ens ha convidat a estar allí dos dies en València i jo... Nosaltres hem dit que no perquè volien ajudar.
Estan preocupats perquè no volen que agafem res de diarrea ni ninguna malaltia. Perquè l'aigua està estat molt de temps parada i no tenim que dur mascareta o guants perquè no podem agarrar res.
I a més d'agarrar res per les situacions i solucions de no saber com solucionar això, perquè com no està a les nostres mans solucionar això, i també molts familiars que no viuen així ens diuen vengueu-se, que així és un poc perillós per lo de l'aigua, no sé què, i nosaltres no volem, però perquè quan ajudem fa sentir bé, o sea, ajudar a les persones que ho necessiten es fa sentir-se bé una mateixa.
Ens diuen molt veniu-se, que així estem bé i no és bo que vegeu tot això que ho viviu, però te sents bé ajudar així després. Per les nits, quan me vaig al llit, ho pense i te sents bé d'ajudar a la gent.
Sentim també com ho ha viscut i què li preocupa a Pablo, de 10 anys.
He tingut por del que estava passant amb els meus amics i professors. Gràcies a Déu, els meus amics i les seues famílies estan bé, però quasi tots han perdut el cotxe i segurament la felicitat. El que més me preocupa són els meus amics i crec que han de netejar els carrers perquè es poden posar malalts. Amb tant de fem i que tinguem moltíssimes ajudes per a reconstruir els seus records i el nostre poble.
El seu germà de 14 anys, el Marcos, també ens diu què l'amoïna.
El meu institut no sé com està, però l'altre edifici sí que sé que té les parets foradades, que està inundat i que ja no té murs. Alguns dels professors ens han manat missatges encoratjadors mitjançant Classroom. No sabem una data exacta per a tornar, però vull pensar que en dues setmanes tornarem a reunir-nos. El que més em preocupa ara són els meus amics, perquè les han passat molt mal i considero que el més urgent és que es neregin els carrers, que lleven tot el fem i que els donen ajudes quant abans per reconstruir les seues vides.
Sentim també com ha viscut l'Alejandro, alumne de magisteri, que estava fent les pràctiques en una escola.
La veritat és que ha sigut un xoc per a mi i per a la meva família. Hem perdut els cotxes, coses materials, però per sort estem tots bé. I és el que ens alegra, perquè ens posem en la pell d'aquells que han perdut familiars o ells mateixos han perdut la vida i és molt fort, la veritat. Ens ajudem uns als altres, anem a veure els abuelos tots els dies, dinem amb ells, els portem el menjar, estem... més únics que mai, la veritat.
L'Alejandro estava fent les pràctiques a l'Escola Cristóbal Colón a Benetússer, al seu poble, i espera que els seus alumnes estiguin bé i ens explica com ho han viscut els de la seva edat.
Estem tots igual, estem un poc en xoc, però estem ajudant. Els meus amics i jo tots els dies baixem i en això que podem ajudar, ajudem. I la veritat és que estic orgullós de la gent jove del poble, i no només del poble, sinó de tota València i de tota Espanya, perquè està vinguent molta gent a ajudar. Tinc amics fora de València i tots m'estan preguntant que si poden vindre, que vinguen, que és de molta ajuda, la veritat. Sobretot l'ànim que donen.
Hi ha un temps de resposta a l'estrès agut, però també a la resposta adaptativa de la reconstrucció, per evitar que les seqüeles emocionals siguin més profundes. Ingeborg Porcar.
Tragèdia a València, tots ho sabeu. La pregunta que ens fem és, i ara què, amb les criatures i les escoles? Les hem sentit, Alícia?
Totalment, a més, que parlen de coses que realment és el que s'ha de fer, no? Una de les coses que en aquests casos s'intenta és no separar els nens de les seves figures de referència. Tots els nens han manifestat, no? És que jo vull estar aquí, ens diuen familiars en altre lloc. Bueno, és més recomanable, si es pot garantir la seguretat i una sèrie de condicions, que els nens romanguin a casa amb les seves figures de referència habituals, i això, no? A partir de, doncs, uns 9 anys ja poden començar a participar en aquestes tasques en les que siguin més segures per ells, que els hi dona un sentiment de pertinença, de que estan fent alguna cosa, de col·laboració, i això té efectes protectors.
Sentim Mont Rovira, responsable de direcció dels serveis d'urgències i emergències socials i emergències d'habitatge de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Són un equip de 12 professionals de psicologia i del treball social, de primers auxilis psicològics, treballen en emergències. Explica amb què es va trobar quan van arribar a Catarroja.
El primer dia que vam arribar, doncs, que hi havia moltíssima riuades i riuades de gent que anaven amunt i avall, amb pales, amb escombres, amb tot. Els nens realment no se'ls veia, no hi havia nens, però sí que quan vam arribar aquí a l'escola Jaume I de Catarroja, ens vam trobar també que hi havia una organització molt, molt potent de voluntariat. Són adults, la majoria, molt joves, donant suport i netejant carrers i traient fang i traient mobles vells. I penseu que tot això és runa i runa i runa de mobles i de cotxes apilotonats i de tot allò que les riuades van portar. I, per tant, els carrers tampoc són segurs. Aleshores, aquests nens estan a les cases, estan amb les famílies. Alguns que han pogut els han enviat amb familiars que viuen fora, els que han pogut, perquè no és fàcil poder-se desplaçar des d'aquí. La majoria de gent ha perdut el cotxe. Per tant, havia de ser un tema organitzat amb que algú els vingués a buscar. I tampoc és fàcil l'accés aquí. Per tant, tot això s'havia de fer consultant amb recolzats amb la policia local, etc.
I on són els nens, Mont?
Els adolescents, els que són una mica més grans, doncs estan ajudant les famílies a netejar, a buidar garatges, a buidar cases, a buidar i treure runa, tot el que tenen a les cases que se'ls ha fet malbé, tot això ho treuen als carrers. Aleshores, tot això el que s'està omplint, diguéssim, de mobles vells, de molta aigua i molt fang. I clar, no és una situació fàcil pels nens, o sigui, és una situació una mica perillosa per sortir al carrer. És molt fàcil patinar, és difícil moure't, i vull dir, no és un poble en aquests moments en què puguis anar a una plaça i veure nens jugant. Això és impossible en aquests moments aquí. Per tant, els nens estan amb les famílies, estan a les cases, i molts, doncs, no els deixen sortir, altres estan col·laborant més, però la veritat és que no tenim consciència de tenir masses nens al carrer. O sigui, és com si ara no hi fossin.
I quina és la feina, Mont, que esteu fent sobre el terreny?
En primer dia vam estar, doncs, molt a prop del centre de comandament avançat i amb el centre mèdic i de salut mental que es va obrir. Des d'allà ens anaven demanant també suport, hem fet alguns acompanyaments, hem fet alguna atenció a famílies que han requerit de suport psicològic, però penseu també que és un moment en el que la població encara està molt activada, estan molt actius, tot i que ara ja van caient, estan cansats, estan molt agotats, però tots els primers dies ha sigut de molta activació i, per tant, els problemes psicològics encara no surten. Tot el que és la part aquesta del trauma, això sortirà més endavant. Ara estan, doncs, veient a veure com sobreviuen, com s'organitzen, com netegen, i molt activats, Per tant, ara és un moment en què hem d'ajudar a com organitzar tota aquesta activació, I en com poden fer les coses, en pensar, doncs, en aquestes necessitats més immediates per després pensar en necessitats més a mig termini i fins a arribar també una mica a llarg termini, no? Quines són les cobertures de necessitats que s'han d'anar fent en funció també de què és el que de priorització, no? Què és el que és més important ara, i després acabar d'anar organitzant. Però això els hi costa, perquè clar, estan molt activats i els hi costa molt pensar en les necessitats i en què és amb allò que han de pensar més ara. No?
I a partir d'ara què, Mont?
A partir d'ara la seva vida, o sigui, la seva vida serà de reconstrucció en aquests moments, Primer de neteja i després de reconstrucció. Hi ha com una dissociació, no? De pensar que potser la situació de normalitat encara existeix, no? Com que el que estan vivint és un somni, no? Per tant, aquesta realitat és la que hauran d'anar afrontant i els caldrà en aquest sentit doncs, bueno, anar exercint una mica la resiliència també, no? Readaptació a la situació i, bueno, i fer-se forts i sobretot ajudar-se molt, ser molt solidaris uns amb els altres. Ells necessiten també estar units, estar junts i això també són temes complicats en aquests moments.
És important extreure una lliçó de tanta destrucció. Ingeborg Porcar.
Alicia Álvarez, hem sentit moltíssims testimonis. La pregunta que li fèiem a la Moni, que et fem a tu, i ara què?
Ara, primer, les necessitats bàsiques. Hi ha llocs on encara, el que sentíem, no tenen ni aigua corrent, no poden anar al lavabo amb normalitat. Són coses molt, molt de necessitats bàsiques. I a partir d'aquí, no, aquesta dissociació de la que parlava la Mont s'haurà d'anar trencant, s'haurà d'anar connectant amb el que ha passat i veure realment com la gent fa ús d'aquesta resiliència, tira d'estratègies d'afrontament adaptatives i, sobretot en els nens, com funciona la seva plasticitat sinàptica i es van recuperant a poc a poc.
Acabem amb un fragment. L'Alejandro ens diu el que per ell és més urgent.
El que més demanaria és ajuda. Ajuda perquè puguem netejar els col·legis, ficar-los en funcionament el més prompte possible, per així el xiquet puguem eixir ja de casa, socialitzar una altra vegada, ajudar també a els que van a l'institut, a nosaltres mateixos en les universitats, arreglar el transport públic també per a poder moure'ns amb normalitat i molta ajuda, molt d'ànim.
Doncs avui els hem sentit, són famílies com nosaltres, com tu i com jo, Alicia, són professors i mestres, com molts dels que escolteu aquest programa. La Maria ens va demanar, sisplau, doneu-nos veu, avui ho hem fet, però no els oblidem. En aquest programa sovint diem que les cures ens humanitzen, cuidar-nos els uns als altres. Si avui us hem despertat l'empatia, aquesta era la intenció. No els oblidem, cuidem-los i exigim, com a societat, que els cuidin, perquè aquest, pel que veiem, serà un camí llarg i difícil. Una forta abraçada a València. Alicia, els hi fem arribar. I gràcies a tots per l'esforç gegant. Ha costat molt que per haver participat en aquest programa, però ha valgut la pena. Gràcies també, Alicia, per haver-nos acompanyat, a fer aquest recorregut a través dels seus testimonis. I una forta abraçada. Gràcies. I la setmana vinent, radiografia de la segregació a Catalunya. Us deixem amb la Maria Batlatori. Sigueu, malgrat tot, lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, el Xavi Luna, el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
A la plaça plora. Que t'han vist marxar. Que moria per al mirar.
que també somia. Ai, 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 ai. Espiretes al cor, espiretes.